L'Illa us ofereix aquest espai.
Vete a merendar, ara mateix. Vete a merendar. Vete a merendar.
Són les 5 de la tarda, 9 minuts de les coses segures que podrem fer en els propers mesos. A veure, ha d'anar molt malament
molt
la
malament,
cosa perquè no puguem berenar. Però berenar, berenarem. Ara, la resta, no sé jo...
On posarem el berenar?
No sé, on posarem com
on el... On el comprarem?
Sí,
com el embolicarem?
D'això en parlarem els propers minuts amb una crisi que alguns anomenen que estem a tocar de la tempesta perfecta.
Sí.
Ara vam parlar en el seu dia a nivell econòmic, ara sembla que és a nivell logístic.
Aquesta tempesta perfecta de logística i de consum i que està provocant molts problemes de subministrament arreu del món. I atenció, perquè és una qüestió que pot afectar de ple a la campanya de Nadal. Hi ha preocupació en diversos àmbits empresarials, però ho explicarem amb un exemple molt clar i ja deixo la pregunta damunt de la taula. Aquest any hem d'avançar les nostres compres de Nadal? Jo, quan he vist aquesta pregunta, he pensat, només ens falta això. Però els problemes que ja tenim, ara començar a pensar en Nadal, eh? Però la pregunta és aquesta. Ens hem de preocupar per si hem d'avançar les nostres compres de Nadal? És a dir, hem de pensar que potser voldrem comprar algun producte online, per exemple, o a la botiga, i no arribarà a temps o no hi serà. Segons les fonts que es consultin, el tema resulta més o menys alarmista. Per exemple, un titular contundent del Confidencial. El Vietnam de los regalos. ¿Por qué habrá escasez y precios por las nubes en Navidad? El Vietnam de los regalos. La televisió francesa també ha parlat d'aquesta qüestió amb el següent titular. El risc de manca de joguines es multiplica per 4 aquest Nadal. Les haurem de comprar ja? Es pregunta. Les raons de tot plegat, com dèiem, és una tempesta perfecta que engloba greus problemes de logística, la pandèmia i la crisi energètica a Xina. Qui ha posat el crit al cel és, atenció, l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines, que ara escoltarem. Però abans deixeu-me saludar a l'Àngel Hermosilla, director d'Economia i Empresa de Pimec, que avui han presentat un estudi sobre aquesta qüestió i aquests retards. Senyor Hermosilla, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies
bona
per
tarda,
acompanyar-nos. Jo ja he fet la pregunta i anirem desenvolupant i permeti'm que anirem seguint l'exemple de les joguines, si s'han de comprar o no s'han de comprar, si arribaran o no arribaran. Jo li pregunto, jo vull tenir un Nadal tranquil. Vostè em recomana fer les compres o començar-les a fer una certa previsió?
Jo ho faria. Especialment si són joguines de tipus electrònic o que tingui algun component que vingui de Xina o de continent asiàtic.
Vostè les demanaria ja?
Jo les demanaria. Si el compromís és molt gran, evidentment les anticiparia.
A veure, l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines adverteixen que l'arribada de joguines per aquest Nadal està en risc. N'ha parlat al programa de Risto Mejide, Oliver Giné, que és el seu responsable de promoció exterior, y advertía sobre todo que la cosa va muy tarde.
¿Por qué tenemos problemas para la campaña? Pues primero por el sobrecoste que nos está repercutiendo sobre el producto y segundo por los retrasos. No sabemos si podremos tener todos los productos que hemos fabricado y que hemos, digamos, diseñado y fabricado en el sudeste asiático, los podremos tener en las estanterías. Pues los productos que vienen de China, pues ahora mismo están tardando más de 2 meses. O esos productos se embarcan ya o van a llegar muy tarde.
Diu que o aquests productes s'embarquen ja o hem fet salat. És de la mateixa opinió?
Sí. Per exemple, posaré un exemple molt clar. Un xip, un semiconductor que va en un cotxe, que va en una joguina electrònica, que va en un electrodomèstic. A principis d'aquest any, quan tu demanaves, un fabricant demanava un xip, trigava unes 12-13 setmanes en tenir-lo. Ara triga 24 setmanes. En els dos casos.
Estem parlant del doble.
Efectivament. Clar, 24 setmanes són 6 mesos. Bueno, pues, si la joguina que tu vols té xips i estan en aquesta situació, 6 mesos estàs fora de Nadal.
Claríssim. I aquí, en canvi, hi ha una altra derivada, que és també la botiga, no? El lloc on ha d'arribar. És a dir, tot això és una bola de neu que pot afectar també la venda.
Evidentment és una cadena, perquè la cosa comença pels fabricants industrials, per la construcció, però va arribant la cadena de valor que diem, pues arriba al final, i al final és la botiga, que al Nadal la nostra interlocutor serà la botiga, no?
Ara li preguntaré sobre altres qüestions relacionades amb la joguina per seguir amb aquest exemple, però així d'entrada, per què hi ha tots aquests retards? Faci'm un titular i entrarem en detall.
Bueno, tu ho has dit molt bé, la tempesta perfecta. S'han donat en un moment determinat, en el darrer any, circumstàncies per la banda de la demanda, sobretot la sortida del primer impacte de la pandèmia ha sigut molt fort, més fort de l'esperat i molt desordenat. I per altra banda, condicions d'oferta. L'oferta mundial de primeres matèries de components com semiconductors cada vegada és més estreta. Llavors, l'escassetat amb una gran demanda és la tempesta perfecta perquè això, l'ajustament es produeixi. En el millor dels casos, amb un augment de preus, que també s'està produint. Però és que, en aquest cas, és que no n'hi ha matèria.
Torno a les joguines, eh? Això no es podia preveure?
És difícil de preveure, perquè tothom pensàvem que el creixement, que la sortida de la pandèmia seria brutal, perquè l'estalvi havia pujat, pues, escolta, aquí la gent sortirà a fer viatges, però és que ha sigut més que això. I a més, torno a dir, s'han donat una sèrie d'altres circumstàncies, el tema dels containers que dèiem, una sèrie de circumstàncies que totes juntes fan el que dèiem la tempesta perfecta. Hi ha una raó o no? Hi ha moltes raons.
Parlem dels materials. Estem escoltant a un dels portaveus, el responsable de promoció exterior de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines, sobre la matèria prima a l'hora de fabricar-les.
Pues sí, de materias primas, todos sabemos que está ya por las nubes. Estamos hablando de determinados materiales esenciales para la fabricación de juguetes que están experimentando subidas entre un 40 y un 90% en 12 meses. A esto se le suma todos los problemas que están habiendo en las principales áreas de producción de juguetes de China. Y por otro, y que es muy, muy grave, son los retrasos en la llegada de las mercancías. Estamos experimentando unos retrasos que oscilan entre las 4 y las 6 semanas. Retrasos que se suman a las 5 semanas que suele tardar, 4 o 5 semanas que suele tardar un contenedor.
Qui pot assumir aquesta multiplicació de preus?
Bueno, és imponderable. Les sortides que s'estan donant, doncs, sense reducció de marges, de millor dels casos, hi ha empreses que estan aturant línies de fabricació o perquè no tenen materials o simplement perquè cada vegada que fabriquen més tenen més pèrdues, llavors, clar, arriben i diuen, escolta, no m'interessa fabricar, no? Llavors el que faig és aturar fins que això es solucioni. Per tant, les sortides van en aquesta línia pel moment. El que pot, acapara, i el que no pot, té que optar.
Vol dir que davant l'escassetat els preus han començat a disparar-se.
Evidentment.
I el producte final cada cop és més car.
Efectivament. Bueno, heu donat una xifra abans, les dades de l'IPC,
sí,
del mes de...
Sí, sí, del 4%.
El 4%. Però és que els preus industrials a data mes d'agost estan al 8%.
Mm-hmm.
I els preus industrials de béns intermedis, que serien els components, estan per sobre del 17%. Clar, això, com dèiem, és una cadena que arribarà al final i ho acabarem patint tot.
Per tant, li pregunto, tindrem un Nadal car, en aquest sentit que estem comentant?
Sí, perquè l'IPC apunta cap aquí. I l'IPC, bueno, doncs és un termòmetre dels preus, evidentment. Això anirà pujant.
Li he posat l'exemple de les joguines, però un mòbil, per exemple... Si el vull regalar o el vull posar a la llista de Reis, ja vaig tard? O quina és la seva opinió?
Segurament sí, perquè el mòbil té una bateria elèctrica que es fabrica en liti, i el liti és un metall escàs que també ha incrementat el preu ostensiblement. Això sense entrar en altres materials menys importants. Per tant, evidentment...
Està passant amb altres materials, també?
De materials, vols dir...
Sí, sí, matèries primes també s'estan produint.
Sí, general.
Però per què? Perquè hi ha molta demanda? Perquè de cop i volta hi ha una efervescència de demanda de matèries primes?
Sí, està passant amb materials, podríem dir, metàl·lics o de metall, però està passant amb el plàstic, amb el cartró, està passant també amb productes alimentaris, els olis vegetals, el blat de moro, els cereals, està també pujant, la fusta...
La
fusta també.
Però per què?
La fusta...
No, perquè en general, vull dir, que tot una raó...
Hi ha un augment de demanda, la demanda, clar, la demanda té components de plàstic, té metalls, té el cartró és per l'embalar, per tant, aquí hi ha cartró, vull dir...
Una demanda mundial.
És mundial, sí.
Hi ha una demanda mundial a partir de la pandèmia.
Sí, hi ha un creixement molt important. Hi ha més components, Juntament a aquest creixement de la demanda real... Aquí hi ha un element també financer important, i és que els grans capitals internacionals fa temps que es van adonar que el mercat de les primeres matèries era molt rendible. I van dir, on invertim? Quan els tipus d'interès estan tan baixos, on anem? Doncs anem a les matèries primeres. El que fan és pressionar els preus de les primeres matèries cap amunt. Aquest és un altre component que s'està produint. I l'altre és la transició energètica digital. Els materials que utilitzem per fer la transició energètica i digital són materials que són escassos. És el liti, és el cobalt, és el coure, és l'alumini... Són aquest tipus de materials.
Clar, i vostès deien aquest matí, quan presentaven aquest estudi, home, tant de bo, en lloc d'haver d'anar a buscar la Xina, que dona tants problemes, després en parlarem, ho tinguéssim aquí. Però ja hem fet tard per això?
Sí, per trobar una resposta a curt termini hem fet tard. Perquè aquí no s'ha invertit prou durant molt de temps, perquè no era rendible, llavors en explotacions mineres, petrolíferes o fins i tot en fabricació de recursos d'aquest tipus, doncs s'han anat tancant, no era rendible, fins i tot l'inversor, si veia una oportunitat en aquest tipus de coses, pensava, home, a veure, el món cap a on va? Cap a tecnologies verdes. jo he d'invertir en recursos vinculats a combustibles fòssils? Millor que no. Però és que necessitem combustibles fòssils, necessitem petroli, gas i carbó també. Llavors, clar, què tenim? A Europa, doncs, no tenim una capacitat d'oferta per abastir tota la demanda. Xina sí que ho té, perquè Xina aquest problema no l'ha tingut en la mateixa intensitat que Europa, no? S'ha fixat menys en els temes mediambientals, per exemple.
Estem parlant de com serà el nostre Nadal, i hi ha algunes empreses que sí que han pogut reaccionar. Per exemple, llegim avui l'exemple de Mango, que ha dit, escolti'm, tenim els vaixells aturats, doncs anem amb avió. Però això no ho pot fer tothom.
No, perquè l'avió és un mitjà car. L'avió és podríem dir, viable per productes que transportis en poca quantitat, però que sigui d'un valor molt elevat. Perquè, si no, no surt a compte, evidentment. Has d'anar amb vaixell.
I el preu del contenidor? Vostès explicaven l'augment espectacular.
Sí, més o menys la proporció passa de 1.000 a 12.000, 14.000, 15.000, el preu d'un contenidor.
Per què s'han encarit els preus dels contenidors?
Aquí hi ha un problema de que, a veure, hi ha un desordre mundial en la logística, perquè penseu que durant la pandèmia els vaixells van acabar en un lloc, els containers van acabar en un altre i la naviera en un altre. Ordenar tot això necessita el seu temps. I després hi ha una altra raó important, i és que hi ha una concentració mundial del comerç per transport marítim en poques mans. Hi ha poques navieres i controlen bona part del transport mundial. ¿Vale? Després podem afegir el tema del canal de Suez, que evidentment en determinades rutes marítimes han patit un cert col·lapse. ¿Vale? Tot això s'ha sumat. Per això diuen que és una tempesta perfecta. És una raó o no? Són diverses sumades.
Vol dir que hi ha un cert monopoli del transport marítim.
Hi ha 3, 4, 5 que controlen bona part del transport marítim mundial. Clar, llavors...
Bueno, estàs en mans d'ells.
Efectivament.
Vostè m'estava posant abans exemples que clar, si no fossin, diguem-ne, complicats, perquè hi ha empreses al darrere, resulten còmics d'empreses que no han pogut acabar els seus processos, no? Parlava de les bicicletes, que hi ha hagut una demanda tremenda i sí, que moltes bicicletes no han pogut ni arribar, però és que, en canvi, hi ha bicicletes, m'explicava vostè, que s'han quedat a la meitat.
Sí, efectivament, hi ha un fabricant de bicicletes que no tenia, els frens. Els frens els comprava a Xina, com no arriben des de Xina, doncs no podia acabar la fira de bicicleta. Ha tingut que buscar un proveïdor alternatiu que casualment l'ha trobat a Portugal. I ha pogut acabar la bicicleta, però segurament, home, per això, sí, per un fre no pots acabar la bicicleta. No pots posar
i la producció, doncs, te la menges amb patates.
Efectivament.
Déu-n'hi-do. Vostès han explicat avui dades molt contundents aquest matí en aquest estudi. Segons aquest sondeig empresarial, un 94,2% de les petites empreses i mitjanes empreses han experimentat augments de preus significatius des de principis d'any. 94,2% augments significatius. I jo li pregunto, tot això ja ho estem pagant nosaltres?
Els consumidors. Quan ens arribarà aquest increment?
Jo crec que comença.
De la factura de la llum, que hi ha el petroli, que també quan vas a posar benzina...
Petroli comença... i gas, que el gas ha crescut molt més que el petroli. Eh? Jo crec que l'estem patint. Parlàvem de l'IPC, que està al 4%, el mes passat estava al 3%, i no fa molt estava a l'1 o per sota d'1. Ja s'està produint això, potser d'una manera... progressiva, no ha sigut intensa com segurament a la indústria, però jo crec que això continuarà en el futur.
Vostè em posava l'exemple de això que no li agrada al Salamartín de fer previsions de futur, però vostè em posava l'exemple de Nova York, que em deia que allà sí que podem anar-hi a buscar algunes línies mestres del que ens ve, no?
Sí, bueno, nosaltres el que per intentar fer previsions de veure què pot passar en el futur hem anat amb un índex que és l'índex Dow Jones de primeres matèries, que es fabrica aquest índex, a Nova York, evidentment, és Dow Jones, es fabrica amb contractes de futurs de 20 o 30 primeres matèries. Llavors, quan hem anat a veure com va aquesta borsa, podien dir, veiem que el preu s'ha multiplicat per més de 2 en pocs mesos. Això vol dir que estan anticipant que la pujada de preus de primeres matèries continuarà els propers mesos, perquè els contractes de futur, que són els que anticipen el preu futur, doncs diuen que això continuarà pujant.
Vostè feia esment fa un moment, parlàvem de l'increment del preu de la llum, demà tornem a estar en màxims històrics, parlava de l'increment del benzina i feia referència al gas, que el gas també tenim un problema a les portes, que és, veurem de quina manera ens afectarà amb la factura, però aquest increment que vostè deia que ha estat un de les matèries primes que més ha pujat, el gas, i amb un conflicte a les portes entre Algèria i el Marroc.
Sí, sí.
Efectivament, això encara el que farà serà provocar més, tensionarà més el preu del gas, evidentment. El gas natural ha pujat sobretot a Àsia i Europa. Hi ha diversos mercats, són els dos que més ha pujat. I ha pujat amb uns valors brutals, vull dir, molt per sobre del petroli. El petroli multiplicat per dos i el gas per més del doble, vaja. I això continuarà. I si penses més que estem a les portes de l'hivern.
Clar, és que és el que li anava... Mira, m'ho ha tret de la punta de la llengua. És a dir, estem a les portes de l'hivern i començarem amb els consums del gas.
Efectivament.
Per tant, la factura del gas també vindrà amb increments importants.
Clar, un pensava, no, home, a veure, l'electricitat està com està, doncs me'n passo el gas o aquest... És que tu vares...
No et pots passar a res. No pots passar-te a res.
No, encara que volies que la fusta...
Ni a la fusta.
Què passa amb la fusta? Què està passant amb la fusta?
Bueno, la fusta a Europa s'està trobant que tota l'oferta, tota l'oferta de fusta se l'estan important els xinesos i sobretot els americans, perquè estan pagant millors preus. Llavors, tot aquells que necessiten fusta pel seu procés productiu es troben que no li subministren. En el cas dels Estats Units hi han hagut, com sabeu, incendis,
sí.
I això ha reduït la producció de fusta, podríem dir, al mercat nord-americà, i el que ha fet ha sigut venir a Europa i captar, pagant majors preus, tota l'oferta que havia a Europa. Llavors, clar, què trobem? Les empreses europees no tenen subministres de fusta, i això és un greu problema actualment.
Aquest és el plantejament, aquest és el quadre, que és un quadre complicat. Vostès, davant d'aquesta situació, deien, home, potser la gent del carrer no, que prou de feina tenim, però potser els governs s'haurien d'haver avançat. Vostès són bastant crítics amb el govern català i el govern espanyol.
Sí, a veure, els governs europeus, la Comissió Europea anticipava ja fa 10 anys que això podria ser un problema. Passa que, com no ho era de manera tan greu com ara, doncs no havia fet res. Pràcticament no havia fet estudis, anava mirant... Ara s'ha posat les piles. Fa uns dies la presidenta de la Comissió Europea va anunciar que faria una acció contundent en matèria de xips a Europa. No sé si us en recordeu,
sí, sí.
L'Europa en Chips Act. Bueno, doncs aquesta és una mesura. Altres països, com Alemanya, França i Itàlia, estan fent coses, els governs. Nosaltres el que diem és que Espanya i Catalunya encara no han mostrat cap sensibilitat davant d'aquest problema. No hem trobat cap autoritat que manifesti una sensibilitat pel que està passant. Ja no parlem de mesures. Evidentment que és complicat, perquè no podem actuar sobre les causes. No tenim capacitat per dir als xinus, escolta, fabriqueu més, o a les navieres, això és complicat. Però sí sobre les conseqüències, segurament podem fer més coses, no? I el que diem, actuem sobre això, flexibilitzem els contractes públics, perquè hi ha gent que va a contracte públic amb un preu que és el de fa 2 anys, i resulta que ara li és 2-3 vegades més car. Per tant, aquest senyor o aquesta empresa té problemes, per tant, siguem una mica més flexibles.
És que d'aquest problema, disculpe, senyor Hermosilla, però de cop i volta ens ha esclatat a la cara.
Exacte, sí, sí.
Perquè vostès, evident, bueno, és evident que el coneixien, però la ciutadania no el coneixia, i han començat ja... Els primers símptomes és quan has anat a comprar segons quines coses, que ja et diuen que ja ho hem anat marcant amb la qüestió dels xips, dels microxips, que no n'hi havien. I això hi ha gent que s'ha anat a canviar un cotxe, els volia canviar un cotxe, i el cotxe li trigava 3, 4, 5, 6 mesos perquè no hi ha els xips. La segona alerta és la SEAT, que ha parat la seva producció perquè no té xips. Les alertes també comencen a arribar quan vols comprar-te un aparell electrònic, fins i tot una el que seria una encimera, doncs bueno, també l'has de demanar amb temps o trobar-ne una que ja estigui en estoc, perquè si no trigaran 4 mesos i et diuen que el preu començarà a ballar. I és a partir d'aquí que dius... Què està passant, no? L'increment, com vostè deia, de la llum, l'increment de la benzina comença a estar pels núvols. És el que dèiem, aquesta tormenta perfecta. I el que està passant a la Xina, que crec que ens ho estem mirant des de molt lluny, però compte amb el que està passant, perquè hi ha una nova llei al voltant del que és la salut dels xinesos, i això també ens afecta.
Per acabar-ho d'adobar, avui hem llegit aquest nou problema que comentes, que arriba de la Xina, que encara fa empitjorar la situació de la logística mundial. Tot comença amb uns problemes concrets de la gent que acaben repercutint al nostre dia a dia, no? 42 milions d'habitants d'una província xinesa, al límit de Corea del Nord, porten 2 setmanes amb talls constants de la llum, alguns de fins a 15 hores al dia. Tot plegat amaga, pel que sembla, un col·lapse de la xarxa elèctrica amb aquestes implicacions mundials. I m'agradaria preguntar-li al senyor Hermosilla si ens pot disseccionar aquest cas i ens pot explicar què està passant.
Bé, la Xina té una sèrie d'objectius de sostenibilitat, per tant, d'emissions de CO2. Val? Llavors els vol complir, per la raó que sigui. Alguns diuen que, com té els jocs d'hivern, vol arribar als jocs d'hivern complint aquest tipus de... Llavors, ser els millors en
aquest tema. Sí, perquè fins a dia d'avui, veure, no s'ho miraven massa. Doncs
pues ara s'ho estan mirant. Llavors, el que fan és, per intentar reduir les emissions, retallen subministre d'energia elèctrica, i el retallar això afecta el ciutadà i afecta les empreses. Llavors, si el xip ja era un problema, hi ha empreses de xips de Xina que aquests dies, vull dir, això és recent, aquests dies estan reduint o fins i tot tancant la seva fàbrica perquè no tenen subministre de llum per fabricar xips. Però la raó és aquests objectius de sostenibilitat del govern xinès.
Clar, i avui llegíem que fins i tot empreses de subministraments per Apple o pel mateix Tesla han tingut que tancar perquè no tenen possibilitat de produir.
Va en aquesta línia tot. Sí. Això és recent, eh? Aquesta no és una causa d'abans d'estiu, no. Aquesta és una causa d'aquests dies.
Permeti'm, jo sé que vostè no té
tota la... perquè entre una cosa i l'altra estem, pel que diu vostè, estem en una, veig, en una dinàmica que anem, podem anar els propers mesos a pitjor. No, d'una manera, diguéssim, això millorarà en dos o tres mesos. No, podem anar... O sigui, estem a les portes d'una nova, del que seria, permeteu-me l'expressió, com una pandèmia econòmica de falta de subministraments de moltes coses, i que hi haurà, doncs... és a dir, que pot generar fins i tot una certa escassetat d'alguns productes.
Sí, efectivament, sí. Aquest matí teníem una jornada sobre aquest tema, teníem empresaris que parlaven. Jo diria que hi havia com una certa unanimitat en que això pot durar fins al segon semestre l'any que ve, i alguns deien el 2023. Per tant, la situació no es regularitzarà de manera ràpida. Perquè estem en la cresta de l'eola encara, no? Estem en aquesta recuperació, un creixement molt fort. Les previsions que es fan a Espanya de creixement de l'economia a Catalunya són que això continuarà creixent. Per tant, per la via de la demanda, la solució no vindrà, evidentment.
Jo des d'aquí veig el senyor Marcelí en diagonal. Ja sé que vostè no té totes les respostes,
però
li anava a dir el senyor Mosilla que... No li sembla molt estrany la situació que estàvem comandant ara de la Xina? De cop i volta posar-se a complir d'una manera estricta aquests protocols en perjudici de la seva pròpia indústria. Ja sé que vostè no sé si m'ho sabrà dir, però em sembla estrany.
Bueno, aquí podem argumentar el que vulguem, no? Pues sí,
no,
pot ser que darrere d'això hi hagi altres intencions.
Vostè no s'ho creu, no?
No m'ho crec. Jo no em crec res... I la pregunta que li vull fer, això que ens van entendre...
Acabaríem abans preguntant-li en què creu, perquè
res del món, ja, en general, però ens van vendre la globalització, com que era una cosa extraordinària pel comerç mundial, que tot això seria el millor que hi ha, que vostè no es preocupi, que es compren taronges d'aquí i tot d'allà...
la pregunta quina és?
La pregunta és, això no es va calcular mai que podria passar?
No.
Si una catàstrofe d'aquesta magnitud no es podia pensar.
No. Sí que hi havia, jo diria, la doctrina econòmica podria anticipar que hi havia... La inèrcia del mercat sempre és cap a l'oligopoli, que diem, és a dir, que hi ha una concentració d'oferta en poques mans. I això en part s'està produint. Com parlem de recursos, és que estan en poques mans. És que la Xina concentra, jo diria, entre el 60 i el 80% dels principals... de les principals matèries que actualment són...
Sí, però quan parlàvem d'això vostè deia
que... Perdoni, que el tant quin tant percent m'ha dit? Disculpe.
Entre el 60 i el 80%.
De matèries primeres?
De les primeres matèries més importants que ara hi ha al món. Per exemple, liti, les terres rares, que és un component molt important...
Que és un tema apassionant, que no se'n parla.
Doncs això, el 86%, 80-86% estan a Xina concentrades. Llavors, clar, Europa és importadora neta, depenent del món.
Doncs llavors, si depens dels altres, llavors ja has begut oli.
Bueno, clar, és el que dèiem ara, que ja hem fet tard a l'hora de fer-ho nosaltres, per entendre's, perquè hi ha matèries que fins i tot no tenim. Però jo em quedo amb el que vostè em deia de la Unió Europea, un problema que es va predir fa 10 anys i que no s'ha actuat fins ara.
Perquè segurament la gravetat del problema fa 10 anys no era la d'ara.
Ja. No, sí, esclar.
Això és, quan detectes un problema, comença a actuar, no t'esperis a que sigui greu el problema. Ara. I aquí ha passat això.
Senyor Mosilla, doncs escolti'm, anirem a buscar els regals.
Ara, quan sortim...
Anem a fer la llista dels Reis.
No podem badar.
I enviem la carta.
No podem badar.
El més aviat possible. Director d'Economia i Empresa de Pimec, que avui hem presentat aquest estudi que hem comentat, seguint la base i l'estela de les joguines de Nadal i de com passarem aquestes properes festes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Farem una petita pausa i després d'aquest parèntesi, on aprofitarem per prendre un cafè, el que farem és saludar Ernesto Ikaizer, que ens espera ja a Madrid. Fins ara mateix.
A l'Illa t'esperen els teus llocs preferits de sempre. El Rebost, els teus restaurants favorits i totes les novetats d'aquesta temporada en moda, complements i molt més. Tornar amb tot és molt de l'Illa.